Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Estimats i estimades, vull començar el programa amb un blues de principis del 1900 gravat per l'etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax de Cants de presoners negres als Estats Units i regravat per Betty Bonifaci, cantant originària d'Itàlia que des de petita viu al Canadà. Vull dedicar aquest blues a la revolta catalana per la independència. Aquí teniu Només la meva llei, No mor mai l'ous.
Del blues amb Quico Pi de la Serra.
Hola, molt benvinguts al programa. Efectivament sóc el Quico i efectivament sóc el Pi de la Serra. Us tindrem aproximadament una hora entretinguts amb les darreres novetats discogràfiques i tota mena d'històries al voltant del blues. A la producció Judit Sala i al control tècnic Dani Jiménez. Ja sabeu que ens podeu escoltar a catradio.cat buscant el menú de programes i en l'apartat de la lletra T trobareu T'agrada el blues. Avui comencem escoltant en Lluís Coloma. Thank you. Missouri, del disc Trip to Everywhere. Què vol dir Everywhere?
A totes bandes.
A totes bandes. Trip to a totes bandes, de Lluís Coloma. I la trup musical d'aquest disco, de la trup musical ja n'hi havíem parlat, perquè després jo vaig arribar a casa i em vaig mirar per internet. Molt, molt benvingut i gràcies per venir al programa.
Gràcies per convidar-me.
En Lluís està aquí, com cada any, és una alegria que vingui. Entre altres coses, sempre porta discos que no coneixia nous, i després també per parlar dels seus concerts que farà a la nova cava, encara es diu nova cava de Jazz de Terrassa.
La nova sí. Jazz cava de Terrassa.
Nova Jazz cava, fa poc hi vaig anar, sí, de Terrassa, amb unes sessions, no us podria dir que estiguin dedicats als nens, però en part a la tarda o a la nit, bueno, és igual.
No hi ha per edat, no hi ha edat, eh? A vegades el dia de Reis, o sigui, la nit de Reis, normalment no venen els nens, però el dia 6 sí, el dia de Reis normalment sí. I a més aquest any fem 20 anys ja, fa 20 anys que fem aquesta trobada, o sigui que tenim una gran celebració i és una tradició ja. Són els Reis del boogie-boogie, que li diuen ja, perquè som tres pianistes sí, sí. Cada nit i són com els tres Reis, Max, no?
Jo saps que el cap de cadascú va de la manera que vagi, el meu ara, quan em parlava et sentia, eh? I et podria repetir el que m'has dit, però estava pensant, tu tens fills?
No.
Vale. Aleshores, si tinguessis fills, seria més complicat, perquè, clar, seria... Això ho he viscut jo, eh? O sigui, a mi, més d'un fill, se m'ha dormit a davant d'un bafle en ple concert de 2.000 watts, eh? I dius, i com pot ser? Dius, no ho sé, com pot ser? Bueno, es va dormir.
Diuen que els borratxos i els nens no menteixen mai.
No, però, clar, dius, a veure... o sigui, tu tens una nena petita. Es va dormir, el Gil, que és el meu fill que es va morir, es va dormir allà i vam flipar tots. I això ho dèiem per això. Jo crec que hi ha una entranyabilitat molt gran amb aquests concerts, no?
Sí, la veritat és que és un... Ja dic, s'ha convertit en una
tradició. Quants anys fa,
això? 20 anys, no? Són concerts amb dos pianos, brutal, no? Amb contrabaix, bateria, i fem el boogie-boogie, que és el happy blues, no? És una versió molt, molt vistosa, perquè són diversos pianistes, i cada nit el que fem són... Hi ha molt diàleg entre dos pianos. El boogie-boogie és un estil que és molt hipnòtic, és un estil que el que té i transmet és alegria, joia, és per ballar. És un estil que va néixer als anys 30-40, al sud dels Estats Units, i que, sobretot, Albert Ammons, Pete Johnson i Miles Lewis, els tres grans mestres, van ser els que van popularitzar això. Després, més tard, a Europa es va uh-huh. fer famós, sobretot gràcies a l'Axel Fingerberger, que és un dels pianistes...
Però molt després.
Als anys 70.
Perquè, clar, jo tinc una anècdota que et volia comentar, que em sembla que també ho hem comentat, el Fats Waller, per exemple, crec que era el Fats Waller, negre, guardo un dels pares de la història, que diu que no sé si ho explicava o allò anava així, que el pianista toca tota la nit, com et passa a tu. Aleshores, com jala, doncs manté amb la mà esquerra, tucutico, 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 i amb la dreta jala.
Sí.
I per això... Això pot ser.
Bueno, hi ha moltes teories sobre això. També bueno, hi ha la teoria...
Bueno, no
ha la...
Això,
home,
però...
està bé.
No és d'allò, perquè tu imagina't un bocata amb pa amb tomàquet, regalimant, tucutico, 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 tucutico... No sé si podria, però bueno...
Bueno, hi ha l'altra història, que és la de que era un pianista molt gordo, que tenia la tendència primer de tocar l'stride, però com que era tan gordo, la panxa li molestava, i en comptes d'anar fent de saltar amb esquerra, va començar a fer un ostinat, és a dir, sempre en el mateix lloc.
No m'ho crec.
Això és el que deien.
No m'ho crec.
Això, bueno, també...
Brutal, no? Fantàstic,
sí,
oi?
Sí, sí.
Home, tots eren molt gordos. I ben, jo ara veig dos o tres negres molt gordos perquè eren grans ja.
Sí, hi ha de tot, bueno, però sí, en general...
Sí, no, en general hi havia aquell. Sí, sí. Però, clar, aquesta és bona, també, eh?
Sí, sí, sí. I això, el boogie-boogie, sobretot això, es va popularitzar a Europa...
De què deu venir el nom?
Boogie-boogie ve de... Hi ha diverses idees. Diuen que ve dels trens, saps, els bogis?
Sí.
La part de sota del tren, això és una part. L'altra part deien que boogie-boogie fa una referència sexual, és a to do the boogie-boogie, a fer el boogie-boogie, diguem... I després hi ha simplement que és argot, no?, que ve d'altres...
Me'n recordo quan era jove, bueno, jove tampoc tant, però fa uns quants anys, ja, hòstia, no sé quants, el Jamboree, 40 anys, o 50, no... Sí, perquè jo en tinc 81, però sí, 50 anys. Allà venien marines dels portaavions que estaven fondejats a davant del port, perquè no devien poder fondejar, perquè eren massa grossos. Aleshores hi havia gent que amb el seu patí de vela, fet amb més o menys a casa, a la Barceloneta, anava fins al portaavions, que és com acostar un microbi amb una ballena, i sí, sí, tinc aquesta imatge, i els marines deien coses i els deien «Oye, ¿tiene chete?» i els hi tiraven cartons de tabac ros. Ah. Chete. Sí, una època així. Sí, sí, i arribaven al port, en fi, ara m'enrotllaria molt. No, no. Doncs això que deies...
Pues sí, bàsicament als anys 70 el boogie-boogie es va popularitzar a Europa gràcies a l'Axel Swingerberger, que va ser el primer pianista que va venir.
Però l'Axel Swingerberger quants anys té?
Ara deu tenir uns 67-68 anys.
No ho sembla, les fotos, eh?
Sí, bueno, t'he portat un disc de fa molt temps.
Ah!
Perquè aquest és un disc, aquesta gravació que he portat és dels anys 70. Però, bueno, ell és un pianista que ha influït en moltes altres generacions, hi ha molta gent jove que toca boogie-boogie, i tenim la sort que després d'aquests 20 anys el tornem a convidar per tornar a rememorar la primera nit que vam fer de Blues and Boogie Reunion, després de 20 anys, i tenim el gran mestre, l'Àxel, que tocarà les dues nits. Tocarà tant el dia 5 com el dia 6, i és un, bueno, és un mestre de mestres.
Aquest any, explica'm aquest any.
Pues aquest any, com sempre, tenim tres pianistes cada nit. La primera nit és el dia 5 de gener.
Tres pianistes, que vol dir tres pianos.
No, dos pianos de cua i som tres pianistes diferents. Aleshores, cada un de nosaltres, la primera part toquem uns 20 minuts, després fem un petit descans, i la segona part són els duets, que és una mica la cosa més especial que
amb
fem.
Amb els pianos contraposats, oi?
Això mateix. I amb el contrabaix tenim el Manolo Germán, com sempre, i a la bateria tenim l'Arnau Julià.
Molt records.
I aleshores, la primera nit serem l'Axel Swingerberger, l'Augusta Ratz i jo. I aquesta és la primera nit que vam fer també fa 20 anys, és exactament la mateixa. O sigui, vam repetir el programa.
Molts records a l'August.
Sí, està molt...
Presenta.
Molt bé. Pues us he portat un tema de l'Axel Swingerberger, sí. Un disc que es diu Powerhouse Boogie. Thank you.
Fantàstic, moltes gràcies. Estic acompanyat de Lluís Coloma, que ha vingut al programa a explicar el que vulgui. Gràcies, Lluís. Què era això?
Això era el Powerhouse Boogie de l'Axel Fingerberger, un dels pianistes que tenim a la Blues and Boogie Reunion d'aquest any a la Jascava, a Terrassa.
Aquí tinc apuntat a dir-te, per exemple, com que òbviament no deus dur el teu piano als concerts, estàs sotmès als instruments que trobis, oi?
Sí, sí, no tinc la sort que tenia, per exemple, aquest, el Vladimir Horovich, que anava amb el seu piano sempre. A més, el tenia superajustat, superfinet, saps? Allò, aleshores era molt fàcil.
Bueno, però és com una parida, això, perquè anava, depèn d'on anés, no? Perquè, clar...
No, moltes vegades si anava de gira per Europa, anaven amb ell i el piano el portaven mentre viatjaven, sí, sí. Hi ha pianistes que van a...
Sí, sí,
piano.
No, jo no estava pensant...
Clar, el Herbie Hancock...
Amb el contrabaix, una nit que vam fer un homenatge... un homenatge al Brassens, que s'havia mort, des del Brassens, i va venir el seu baixista, el Pierre Nicolai, i va dir, no porto baix, que me'n deixi algun un. I un estudiant de música, del taller de músics, li va deixar el seu contrabaix, una berra. I aquell home tocava d'aquella manera que van tocant i li fan una volta al baix i li carden una hòstia quan va passant, saps? I la cara d'aquell noi mai sabia què pensava, però estava fent merda, saps? Però no va passar res, perquè no li fas mal, li fas ping i sona molt.
Ja, ja.
Pues això...
Sí, bueno, lo del piano sempre... És un repte, al final, eh? Perquè et posen el piano que hi hagi i aleshores tens que buscar-li el so, no? Per tant, tu pots prendre com una cosa dolenta, de dir, jo no puc anar sempre amb el meu instrument, o tu pots prendre com una cosa positiva, en el sentit de dir, cada instrument em dona alguna cosa diferent.
És que jo crec que aquí has de pensar això, perquè, malauradament, si no, hi ha molts llocs que no hi pots anar.
Sí.
A part que tu tens una història que et volia recordar, si tu me la pots recordar, que la trobo fantàstica, d'allò que m'ho vas explicar una vegada que vas venir, que tu vas a un lloc a tocar i aleshores t'encarregues de fer arreglar aquell piano.
Bueno, el que faig és... Jo tinc pianos i aleshores el que faig és els deixo en espais, en alguns locals, perquè jo només toco amb pianos acústics,
sí.
Doncs els cedeixo el piano perquè el puguin fer servir a canvi d'anar fent uns concerts més o menys d'una forma regular.
Això és brutal, perquè això, no, que jo sàpiga...
És donar-li una segona vida a un piano que potser està en una casa que no té...
No ho fa ningú, això, clar. Tu t'agrada ensenyar a tocar?
Sí, sí. La docència està bé. A veure, depèn de la quantitat, evidentment, no? I sobretot, a vegades, el que m'agrada és veure que l'alumne va millorant, no? I que l'alumne realment va assimilant allò que se li explica, no? El que sí que trobo a vegades que costa trobar passió en els alumnes. Que hi hagi aquella cosa de que l'alumne et demani tota l'estona, moltes vegades...
Perquè tu fas exercicis de dits?
No, ja no faig. Bueno, el que faig d'exercicis són simplement per tocar el que vulgui tocar. Però escales i això...
Vas amb compte amb els teus dits?
Sí, sí, això he d'anar amb molt de cuidado perquè pensa que jo
Quants
ja...
Quants anys tens, perdona?
Jo ara faig 50.
Jo tinc 81 i fa un any que vaig exercir... passar de tenir cuidado amb els dits i només va ser una ungla, perquè jo tinc una casa al Montseny, una ungla que se'm va petar, doncs molt bé, se'm va petar la ungla i doncs, quan tocava que aquell dit funcionés una mica menys, ja està, o sigui, no passa res.
No, t'has d'acceptar el que vagi venint, això està clar. Que no.
Hi ha molts, o no, joves pianistes catalans?
Hi ha gent...
Sempre penseu que són 8 milions, eh? O no
a
sé
veure... Hi ha joves... Ara no et sabria dir. Joves... Vull dir, de la meva generació sí que n'hi han. Ara pensar en gent molt jove...
I és que jo és una pregunta ara... una mica tonta, òbvia, perquè vull dir... Suposo que encara existeix l'aula de jazz i el taller de músics.
Sí, sí.
Els pianistes que surtin d'allà, no sé què deuen fer, però...
A veure, que hi ha pianistes i joves, sí. El que no sé fins a quin punt de l'estil que del blues i el boogie-boogie, ara no em ve cap així de jove-jove que diguis, hòstia, aquest està despuntant molt, no?
Aquí tinc algunes preguntes que són una mica tontes. Quan pot valdre un piano?
Depèn.
Depèn de la butxaca del que la compri.
Depèn del que vulguis pagar.
Clar.
Mira, vaig tocar ara en novembre, a principis de novembre, vaig estar tocant a Califòrnia, i vaig estar tocant un piano que és un Fazioli, gran cua, de 2,78 metres, És un barco, allò.
Sí, sí.
I aquell piano val 250.000 dòlars. O sigui, pots pagar des de 250.000 dòlars fins a un piano de, que estigui bé, un piano vertical, 1-3, 4.500, 5.000...
Ara em ve a la memòria una anècdota brutal. Jo no sé si ho saps, però ja es va acabar. Entre altres, un dels meus millors amics era el Pablo Milanés, un cantautor cubà, i bueno, doncs una vegada es va comprar un Steinway, aleshores com que hi havia el tancat a Cuba, per la part dels Estats Units, tota la putada que els hi van fer, que no es podia fer comerços, aquell piano, perquè arribés a l'estudi de gravació de l'Havana del Pablo, va estar un any viatjant, saps? Yeah. Que anava d'un país a l'altre país, un altre país, ara està en tal sitio, ara tal, i jo estava allà, mañana llega. I clar, vam estar allà, i va arribar al piano i no entrava per la porta. Ara vam fer una obra.
Hosti.
Clar.
Que fort. Sí, sí, sí.
El teu cognom t'agrada?
Bueno, això és, sí, és el que és. No, ni m'agrada ni em desagrada. És el que és.
Exacte, és el que hi ha.
Sí, sí, sí.
Aquí també tinc apuntat pianos de cua, piano vertical, de paret, piano elèctric, piano d'escenari...
Piano elèctric no, piano vertical o piano de cua, que sigui acústic, que sigui de veritat, que sigui...
No, hi ha pianos elèctrics, com una bona guitarra, que tingui, o sigui, un no. Tipus Steinway, però que tingui alguna cosa dintre?
A veure, hi ha pianos que són, o sigui, que es pot fer servir com si fos un teclat, i a la vegada també tenen tot el mecanisme de piano, no? Però no hi ha cap piano elèctric que realment sigui capaç de substituir a un piano. De fet, els pianistes són els únics instrumentistes, jo ja no, perquè jo fa molt temps que no toco pianos elèctrics, però que accepten tocar un instrument que no és el seu. I van en directe
I
toquen un instrument que no és el seu. És un instrument que simula el seu instrument, però no és el seu instrument.
Però, bueno. Aquí tinc un apuntat... Colmillo, en català, és ullal. I després tenia aquí apuntat, perquè ja ho sé per les guitarres, però també toca, que actualment està totalment prohibit fer servir ivori, que és el que en diuen marfil, en català es diu ivori, perquè hi ha un problema d'extinció dels elefants, però sembla ser, o sigui, que si tu vas amb una guitarra, jo vull ser un piano, però en aquest cas una guitarra, on hi ha peces d'ivori i pot caure el pèl.
Sí, sí, sí.
Però aleshores sembla ser que a Àfrica, els països, hi ha països que els caps d'estat tenen uns hangars plens d'ullals d'elefant i que hi ha una quantitat d'ivori. I que l'únic ivori, l'únic marfil que es pot fer servir per fer instruments, etc., és el del mamut, que es troba a dalt de tot de Rússia, que són congelats i tot això. Quines coses, no?
Sí, sí, bueno, mira, això és curiós. Sí, però bueno, està prohibit, està prohibidíssim. Només els antics tenen, i els que són de marfil, també les tecles és allò típic que es trenquen, estan com en dos parts.
Perquè estan gastades, no?
Sí, es gasten, es salten, vull dir que són...
Sí, sí.
Els materials que hi ha ara són diguem, més...
Jo tinc una guitarra desmuntable, que ara no la tinc a casa, però ha estat amb mi en els escenaris durant molts anys, que és desmuntable. Ara no explicaré què, que algun guàrdia civil m'ha dit, me la podeu muntar? I dic, per què? Diu, és que jo toco la guitarra i estic flipando. I sí, sí, també, clar, també. Les meves guitarres antigues tenen peces d'ivori, esclar.
Sí, els pianos, això. Us he portat també l'Augusta Ratz, que també és el primer pianista que toca la primera nit a la Blues and Boogie Reunion d'aquest any. I us he portat un tema que és amb la Chase Susi a l'Augusta Ratz Trio, que es diu Route 66.
Travel my way, take the highway. six still sits with wives from Chicago to LA, or more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Jumfly, Missouri, and Oklahoma City looks so many pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingdom, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this time limit?
Hem escoltat Route 66 del Txell Sust, l'August Arrats, amb l'Artur Regada i l'Al Dominari.
T'agrada el blues? Amb Quico Pi de la Serra.
El meu amic Josep Melo de Sabadell, luthier guitarrer internacional, va construir aquesta guitarra per celebrar el 25è aniversari del seu taller. Després de 2 anys d'investigació, aquest model únic du totes les seves mecàniques, en diem així, de les clavilles, potenciòmetres, jack d'entrada, pastilles, etc., tal com era l'any 1952 que l'empresa Fender va presentar al mercat la seva famosíssima Telecaster. Josep Melo, que és un... ell opina que aquesta guitarra Telecaster Fender, molt famosa, és de les millors guitarres industrials de la història de la guitarra. Doncs en Pep Melo la va acabar de construir el dijous del mes de desembre, d'un dijous del mes de desembre de l'any 2018. El mànec és de fusta d'Eurodur americà tenyit de vermell. El cos és de fusta d'Obeche, que és una fusta africana, i el colpejador és també de fusta dita, anomenada ull de perdiu. Du cordes Thomastic, mod bebop de níquel pur i de gruix de 0,10. El seu pes és de 3 quilos, 102 grams. I amb ella tocaré el blues que he composat per aquest programa i que he titulat Blues Fet. Thank you.
T'agrada el blues? Amb Quico Pi de la Serra.
Estic fent el programa amb en Lluís Coloma, l'amic meu i el boníssim pianista, i que ell ha portat els discos que estem escoltant. Tot han premiat en Premis del Músic de l'Any i després artista Bluescat. Tu com veus la situació professional aquí, musical? És una pregunta que jo sempre, quan te la faig, sobretot a tu, que sempre te la faig quan vens, imagino que algú que ens escolti que no sàpiga el que diràs, o que s'imagini coses que no són de la música en directe, no? Per exemple.
Bueno, jo només et dic que tinc gairebé més feina fora d'aquí que aquí.
Per exemple?
Jo toco molt a França, toco molt a Alemanya, toco a Suïssa, a Estats Units, a països fora. A Madrid toco molt, però aquí a Barcelona la veritat és que cada cop hi ha menys,
eh?
Per no dir res gairebé. Vull dir, és...
Sí, sí, vull dir, jo que canto també el mateix. Jo, per exemple, he pres una decisió amb el meu despatx de manejament, explico això, i és de concentrar tots els concerts per d'aquí un mes o dos per fer-los seguits. Uh-huh. No, per toca, tant en tant, aquestes coses, no?
Sí.
Ja arribo a un punt que jo tota la meva vida, jo, clar, jo vaig començar cantant i sempre he fet això, i en català, i he intentat queixar-me d'una manera bastant tècnica sempre, i no hi ha manera que vegis que comencen uns camins que poden donar peu a que la cosa es normalitzi, tal i qual. Sempre penso, ara has tancat una sala que jo no hi havia estat mai ni a fer un cafè,
al Milano.
Clar, el que cobrava un músic o el Jambori o el Harlem dona molt poc per pagar un quartet.
Sí, el problema és que com que tot està relacionat amb els diners, al final, si no és una cosa que surt d'una manera, si no surt rentable, diguem, al final pel sistema, pues és això, no? Vull dir, el diner sempre guanya. El problema és que l'art amb els diners no hauria de combinar-se, no? D'alguna manera, hauria de ser una mica més...
Sí, sí, és que és tot tan complex, eh? O sigui, un fabricant de guitarres, oficialment, a l'estat espanyol, té un nom i aquí en té un altre. No existeix la paraula luthier, artesano. És un artesano. Yeah. Vol dir que aquesta paraula luthier, amb tot el que comporta, per si no ho sabeu, luthier vol dir un fabricant d'un instrument musical, ja poden ser guitarres, orgues, pianos, el que sigui. Doncs, bueno, aquestes coses estan per fer, tantes i tantes. Jo hauré viscut tota la meva vida, bueno, hauria pogut ser pitjor, com diuen, no? Hauria viscut tota la meva vida amb aquesta situació, i espero que tu no la visquis, que baixi un àngel del cel quan jo estigui mort i patapam, tot sigui normal, però bueno.
Bueno, però és el sistema, ja et dic. Jo crec que falten espais, falten molts espais. Hi ha molts músics, falten... Sempre diem el mateix, diguem. Jo crec que tothom més o menys diu el mateix, però al final és el que realment passa. És a dir, hi ha escoles de música, hi ha molta gent jove, hi ha molta gent jove que toca molt bé, hi ha molt potencial, però no hi ha un espai realment perquè allò es pugui, doncs, com tu dius, que s'obrin camins per dir per aquí, per allà, per això, no? No. I com que tampoc és una cosa que a nivell econòmic, ja et dic, sigui molt rentable, almenys el tipus de música que fem nosaltres.
Nosaltres hem, perdona aquest tall, jo vaig presentar a l'Ajuntament fa uns anys, molt pocs, eh? Una exigència de que en els barris hi hagués un local que anés a pèrdues, amb el so muntat, et deia, uh-huh. I que anés a pèrdues i que donés feina a la gent que toqués i que fes el que sigui en l'escenari, fins que hi hagués una tradició d'anar, de sortir el dissabte a anar al teatre.
Mm-hmm. Sí, bueno...
Llavors, el barri que s'ho ha fet ell és Santa Coloma, uh-huh, on hi ha molt flamenco, i jo pues, aconsellaria que la gent anés a Santa Coloma un dissabte a passejar per allà. És un barri que té molta fama perquè hi viu gent pobra i gitanos, imagina't. Que pot ser brutal, no?, des d'un punt de vista musical, que anessin allà i tal. Sí. Però sí, sí, està tot, en fi, música.
Us he portat del segon dia que hi ha de la Blues & Boogie Reunion, que recordem que són uns concerts que fem a la Jascava de Terrassa, la sí. Blues & Boogie Reunion, el dia 5 i el dia 6 de gener.
Exacte.
Aquest any els dos concerts són a les 10 de la nit, mm-hmm, perquè com que el dissabte, o sigui, el 6 és dissabte, també es fa per la nit. I el segon dia, el dia 6, tenim l'Axel Singerberg un altre cop, el gran mestre de boogie-boogie alemany, i després tenim el Tom Sills, que és un pianista molt jove, que va amb la línia del Jules Holland, que és un pianista molt conegut a Anglaterra. És un pianista molt... barreja una mica el blues, el rock, el boogie, el pop, una mica, és una barreja, i canta molt bé. I us he portat un tema seu perquè l'escoltéssim.
Jo et volia dir, perdona aquest tall, que és que ara se m'ha ocorregut demanar-t'ho. Fa anys que estàs fent aquesta activitat i, òbviament, per fer-la et poses en contacte amb la gent que ve aquí a tocar. Ells saben que hi ha aquesta... saben que hi ha Lluís Coloma de Barcelona, el pianista d'en Boca, que munta això el dia de Reis i tal i qual?
Sí, sí, jo crec que sí, perquè en l'ambient i amb la família dels boogie-boogieros, diguem, la família del boogie-boogie, tots més o menys ens coneixem, perquè coincidim en festivals o a llocs...
I després hi han hagut problemes familiars? Bueno... De dir, home, és que jo tinc dos criatures de 6 i 8 anys i m'han dit que què?
No, normalment hi ha bon ambient, perquè en general pues, cada un dels pianistes, d'alguna manera, al seu lloc d'origen, diguem, organitzen concerts, festivals, hi ha una interacció, hi ha una... Saps? Es crea una xarxa, un circuit d'aquesta música gràcies als mateixos músics que creem això, que busquem això.
I tant,
no? Clar. I és la manera de fer-ho. My mama, how she met my papa. She said it was a party. She told me that my nana could never really stop her. She knew she liked to party. He was the brother of a best friend. And in the summer on a Saturday night, they'd take a stack of singles, put them on the spindle. When the music faded, they'd be kissing in between the 45s. Whoa, whoa, that's when my mama. We're making it a party. The time it took the spindle to drop it on the deck would be when the loving started. She was talking to her best friend. My daddy asked her if she wanted to dance, because who needed more than a little. hem escoltat el Kissing in Between de Tom Seals.
Era Lluís Coloma, estic amb el Lluís Coloma. Lluís Coloma ha vingut convidat com cada any a presentar, ha portat molts discos, ara parlarem de l'últim disco. Shuffle for Two, Déu voler dir.
Un shuffle pels dos.
Exactament, és un shuffle per tots dos. El Lluís Coloma i la guitarra de l'Héctor Martín. I, bueno, ha sigut un programa fantàstic. Presenta'm el tema explica aquest disco com ha acabat.
Aquest disc és un disc autoditat que hem fet l'Héctor Martín a la guitarra i jo al piano. Ve d'unes sessions que en fem mensualment, anem tocant a un club petitet, que és el Jazzman, que és un petit que queda com un petit reducte de música en directe aquí a Barcelona.
Sí.
I toquem de tant en tant, un cop, un dimarts cada mes. I arrel d'allò volíem fer d'alguna manera que quedés constància d'allò que estàvem fent, no?
Perdona que en talli. Ara veig una de les avantatges teves comparat amb mi.
Quina?
És que jo, si vaig a tocar en un lloc, és amb la guitarra. Tu, piano, ja el tens allà.
Sí, normalment sí. Bueno, a vegades no puc anar perquè no hi ha el piano.
Qui es guanya és el Joan Pau. Sí, sempre clar. Hi va. El Joan Pau, entrant a Uruguai, ell no va, jo vaig passar, m'esperaven, no va arribar el Joan Pau i no apareixia mai. El Joan Pau va amb una maleteta amb 30 harmòniques. Una harmònica diatònica, és un aparat molt, molt petitet. I va arribar, què ha passat? Diu, collons... O sigui, el policia va dir amb ell, oiga, vostè, por favor, només amb ell. Van allà a la maleteta, diu, què era abrir? I va mirar allò, estan totes ben posades, diu, que són encendedores. I què? Diu, li he tocat algú. Perquè no em creia.
Sí, no, és que és... Això passava molt, amb els musicistes s'hi passa. Però, bueno.
Ens hem d'acomiadar.
Res, doncs això, us ho he portat aquest disc, un tema el tema que dona nom al disc, el Shuffle sí. for Two, perquè l'escoltem. I res, vull recordar-vos sobretot lo de la Blues and Boogie Reunion, que és el dia 5 i el dia 6 de gener, a la nova Jascada de Terrassa, a les 10 de la nit. Es poden comprar les entrades a jazzterrassa.org i espero que vingueu, perquè és una festa de boogie-boogie amb dos pianos, contrabaix, bateria, pianistes internacionals.
Jo us vull agrair la vostra atenció. I així us vull dir que us cito per la setmana que ve amb el Dani Jiménez, el responsable de tota la tècnica, amb la Judit Sala a la producció, i aquesta setmana ha sigut amb el Lluís Coloma, que ha sigut un gustasso. A veure si plou, Lluís. No té res a veure amb nosaltres, però sí que té a veure.
Ha de ploure, sí.
Fins la setmana que ve. Yeah! Thank you.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.